Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Bon dia i bona hora, bona gent. Avui comencem els debats del 2021 i ho fem en un, el 24 de Xarxa Ebre, dedicat a un tema molt important i que té molts aspectes a tenir en compte. Tants que ho teníem pendent fins que poguéssim tratar almenys uns quants d'ells que ens semblen cabdals. Es tracta de l'habitatge. La casa, la vivenda, el lloc de refugi del que sortim i del que tornem cada dia. Bé, això de que sortim de vegades no està tan clar en èpoques de pandèmia, i allò de que tornem cada dia caldria preguntar-li a les persones sense llar, que hi ha més de les que pensem. En tot cas, és per a la majoria de nosaltres un dels objectes que ens envolten més importants, si no el que més, i com a tal és possiblement un reflex de la nostra vida, tant si és precària com si gaudeix d'una certa estabilitat. I d'això volem parlar avui, de la precarietat que per a moltes persones representa el que tothom considera un bé bàsic. Si parlem de l'habitatge al nostre país, el primer que salta a la vista és el procés pel qual en les darreres dècades s'ha incrementat tant el preu del lloguer que molta gent s'ha plantejat com a millor opció hipotecar-se, després ja sabem el que li ha passat a moltes famílies. No cal donar xifres, però sabem que som, amb diferència, dels països que tenen menys gent en vivenda llogada i també on s'estan produint més desnonaments. Quina és, doncs, la manera de redreçar aquest greu problema social? Avui parlarem de la gent que s'organitza per lluitar contra els desnonaments i de la que ho fa per evitar lloguers abusius, però també dels que s'organitzen en forma de cooperativa per disposar d'un habitatge familiar i d'uns serveis comuns, com un règim intermedi, podem dir-ho així, entre el lloguer i la compra. Començarem avui en el tema del lloguer. Vam parlar amb Sílvia Abadia, responsable de comunicació del Sindicat de Llogaters, i en relació a la recent llei catalana de regulació de lloguers, ens va explicar el que significava aquest canvi normatiu a la pràctica.
A l'hora de renovar, per exemple, un contracte de lloguer, no et puguin pujar el preu. S'ha de mantenir el preu i, en tot cas, si el preu que estaves pagant fins ara és superior al que marca l'índex de referència, aleshores te l'han de baixar. Amb això què s'aconsegueix? Doncs aconsegueix que hi hagi progressivament una baixada dels preus de lloguer. És un gran avanç. A la pràctica, què ha passat, no? Com s'està aplicant aquesta regulació de lloguers? Doncs val a dir que realment els grans propietaris, les administracions de finques, les APIs, no? Són les primeres molt, molt reàcies a aplicar aquesta llei, a complir la llei. Aleshores, el que fa molts cops és ometre informació, enganyar als futurs llogaters o als actuals llogaters, no? Intentar petar-se-la, tal qual. És una cosa alarmant. Perquè quan tu vas a signar un nou contracte i dius perdona, és que no estàs complint la llei, m'hauries de cobrar 100 euros menys segons el que marca la llei de regulació de lloguers, doncs a molta gent no li fan cas, no? Perquè històricament hi ha hagut aquesta tradició de que ningú ha posat fre ni límits en els grans propietaris o als amos de les immobiliàries. Bueno, ara, doncs, des de fa quasi 4, no? Ja aviat farem 4 anys, doncs gràcies a l'organització llogatera la cosa és bastant diferent i podem dir, doncs, això, que un 99% de les negociacions on el sindicat de llogateres hi és com a interlocutor, aconseguim que la llei es respecti. Per tant, de moment, podem dir que la regulació és una gran eina, però també diem i reconeixem que el govern de la Generalitat no ha estat capaç encara de fer-la complir.
Queda clar. Si anem sols, els grans propietaris, bancs i agències, ni cas. Ara, junts, la cosa canvia. I d'altra banda, i en relació a la política, una de cal i una de sorra respecte a la Generalitat. Aproven una llei de regulació de lloguers, però no la fan complir. D'això també en sap molt la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, de la que avui al debat tindrem una participant que es representa aquí al territori. De moment, i com a introducció, us posem un petit fragment del documental 7 dies con la PA en Barcelona, que ja té uns quants anys, però continua ben vigent, i rebla el clau sobre el que ens acaba de dir Sílvia.
Se va con el banco y con una lista de todos los casos intenta, sobre todo los que están más encallados, decir, ostras, a esta familia te estás negando a darle la dación cuando su situación es esta, te estás negando el alquiler social cuando su situación es esta. Tú sabes que ni te escuchan ni consigues nada porque seas más guapo, más inteligente o tengas barba, no. O sea, lo consigues porque en ese momento no eres Carlos, sino eres la PA. Y tienes un montón de fuerza, entonces te escuchan. Igual si fuese para negociar para mí, no me saldría como cuando voy para negociar para todos. Porque si sé que estoy hablando de 50 personas y los conozco, para mí tienen cara, tienen hijos. Te sale 1000 argumentos, te sale un montón de fuerza de dentro y de rabia. Y te puede decir el tío lo que quieras que al final lo tumbas. Se siguen creyendo, les tiro más el brazo que la manga o lo mismo de nadie les puso una pistola en la cabeza. Se lo creen, realmente se lo creen. Pocas veces te encuentras a alguien que no, por eso están ahí en ese puesto. Entonces tú se lo puedes decir, pero ellos te dicen, bueno, pero es que lleva un año sin pagar, está viviendo gratis en su casa, ¿qué morro tiene? ¿No? Y tú le dices, bueno, si está viviendo gratis, ¿por qué? Porque no te puede pagar, porque va a un banco de alimentos para poder comer, porque le estuvieron ayudando a su familia a pagar cuotas y ya su familia tampoco le puede ayudar porque igual tiene otro hijo al que también tiene que ayudar, pero ellos eso no lo acaban de ver, ¿no? Yo muchas veces he salido frustrado y con un dolor de cabeza insoportable y acabar y decir, no nos podremos entender. Y decirle, es que tú me hablas en dinero y yo te hablo en personas.
Tú me hablas en dinero y yo te hablo en personas. No pot quedar millor resumida la confrontació d'aquestes dues maneres d'entendre la situació. En aquest cas, en relació a l'habitatge, però com un reflex de dues maneres contraposades d'anar pel món. I bé, després d'aquesta introducció que hem fet breu, perquè volem posar... Bueno, hauria, abans de completar la introducció, voldríem també presentar l'altre aspecte del que havíem parlat, que era la gent que s'organitza en cooperativa. Precisament volem escoltar un tall curtet de on Carlos Lamote de Grinyón, que és de l'Ateneu Cooperatiu, que ja el van tenir aquí al programa, al Canal 21 explicava sobre aquestes cooperatives d'habitatge quin era el seu objectiu.
T'has dit és un model alternatiu a la mera compra o al lloguer d'habitatges. Potser a zones on hi ha un grup de persones que volen conviure d'una altra manera, busquen un espai on com es diríem, viure en comunitat. Des de l'inici, des de la construcció, des de la rehabilitació d'un edifici, tots junts, de manera cooperativa, unificant esforços econòmics i esforços humans.
I ara sí, després d'aquesta introducció, ja més completa, que hem fet breu, perquè volem passar quan avança el debat, us deixarem amb la cançó La policia de la UBI i tornarem per presentar-vos als nostres convidats. Però abans us volíem comunicar als que ens escolteu en directe en diumenge que podeu intervenir per xat si us connecteu a xarxaebre.net i trobareu, això és una estrena d'avui, i trobareu un reproductor per escoltar el programa i a sota un requadre per fer les vostres aportacions i seguir la dels altres. En principi sortireu com anònims, però bé, ho poseu el vostre nom al final de la frase, que si voleu que surta, que sapiguem qui sou, o a baix posa personalitzar i es pot canviar el nom, no? Podeu continuar escoltant però on ho esteu fent en aquest moment i xatejar per ahí, per xarxaebre.net o fer-ho des del navegador en aquesta pàgina i tenir les dues coses juntes. Ho podeu anar provant mentre sona la cançó que us hem dit.
We'll be right back.
presentem, com ja us podeu imaginar, de manera telemàtica, amb dues persones convidades. Claudia Cervesato, de la PA Terres de l'Ebre, i Joan García, de la Cooperativa d'Habitatge de la Ràpita. Bon dia als dos i gràcies per connectar-vos en Xarxa Ebre.
Bon dia, gràcies.
Bon dia, bon dia.
Començarem per tu, Claudia. Podries explicar-nos les vostres reivindicacions i les accions aquí al territori, a les Terres de l'Ebre?
Bueno, en Terres de l'Ebre, como en toda Cataluña y como en todo el Estado, lo que estamos reivindicando en estos momentos, ejemplo y medio también lo dijo Chávez del sindicato Llogater, que las administraciones hagan cumplir las leyes que tenemos en este momento y apoyen las leyes y también pedimos que blinden las leyes que tenemos, tanto sean las de alquileres, como dijo Silvia, como nuestra ley que tenemos en Cataluña, la 24/2015, el decreto 17/2019 y el 1/2020, que en estos momentos, gracias al PP, están de nuevo en el Constitucional y los quieren tirar abajo. Esto significaría que, aparte de los desahucios que estamos viendo en estos momentos de pandemia, hay mucho menos, una vez finalizado la época de pandemia, puede llegar a ser un hecatombe total. Y lo mismo sucedería con el decreto del gobierno, el Real Decreto del Gobierno, que ha paralizado los desahucios. No todos, están mal las noticias, a veces se confunden un poco, no todos los desahucios, sino hay que entrar dentro de algún tipo de características, y esto haría que lo que podemos empezar a vivir después de la salida de la pandemia va a ser terrorífico a nivel de desahucios. Entonces la reivindicación es que los gobiernos y todos los partidos políticos, de una vez por todas, pongan su voluntad política en, como venimos escuchando, no dejar a nadie atrás, y que todo el mundo tenga ese hogar, ese techo, esa casa donde volver y donde protegerse en estos momentos de una situación sanitaria tan fuerte como la que estamos teniendo.
Gracias, Claudia. I tu, Joan, ens podries explicar una mica més, després d'esta breu introducció que hem posat de Carlos Lomote, en què consisteix el vostre projecte de cooperativa d'habitatge?
Sí, bon dia. Mira, jo formo part d'un grup de persones que s'hem organitzat i s'hem empoderat per canviar una miqueta aquesta situació que vivim a l'habitatge, no? Volem ser, l'objectiu nostre és voler ser les propietàries del nostre destí. Què vull dir amb això? Ara mateix només ens arriba dues maneres d'aconseguir un habitatge, que és el lloguer o la compra. Això és un model especulatiu i abusiu en els preus. I ara ens n'hi ha una alternativa que s'escolta poc, que ara comença a prendre força, que és l'habitatge cooperatiu, en el nostre cas el cohabitatge, que és, com ha dit el Carlos, l'alternativa al mercat especulatiu. N'hi ha molts tipus d'habitatge cooperatiu. Nosaltres, des de l'associació Cohabitatge Ràpita, es basem en el model de cessió d'ús. Què vol dir això? La cooperativa és la propietària de les instal·lacions i nosaltres paguem una quota mensual a la cooperativa per fer ús i gaudir de les seves instal·lacions i dels seus serveis. Torno a dir que volem ser propietaris del nostre destí perquè volem dotar la cooperativa amb serveis pel dia de demà o els serveis pel dia d'avui per a aquelles persones que necessitin cures, com pot ser com podem equiparar una residència. Amb això no vull dir que volem muntar una residència. Nosaltres estem creant un edifici que sigui inclusiu i per totes les famílies. Un edifici on tota la persona que entri, tota la família que entri, sigui solidària amb la resta. Uh-huh. I que sigui economia solidària i social. I amb aquest paradigma lluitem contra la poca humanitat que n'hi ha a l'habitatge. No podem esperar. Jo, personalment, crec que no podem esperar res de la classe política a dia d'avui.
Uh-huh.
que tenim que organitzar-nos.
I Joan, en quin punt esteu? Què és el que heu aconseguit? En quin moment del procés esteu?
Perquè si no ara mateix si no estem, continuem sent incipients, embrionaris, perquè aquí a les Terres de l'Ebre no succeeix com a Barcelona, que n'hi ha una necessitat real de fer cooperatives i una emergència a l'habitatge. N'hi ha, però no amb aquesta urgència. Diguem, aquest model a Barcelona ho crees ahir i demà tens quasi tot l'equip fet, no? O tens llista d'espera. El que estem fent ara mateix, és intentar fer créixer el grup per consolidar el grup de persones i després començar a construir l'habitatge.
Molt bé, d'acord. Una instal·lació. D'acord. Pues, bueno, feta la... Gràcies, Joan. Feta la presentació de l'activitat social que cadascú desenvolupeu, ara us deixem, els que ens esteu escoltant, en l'última experiència del Lobo, una cançó, i tornem per fer debat sobre l'habitatge a les Terres de l'Ebre, en els nostres dos convidats i en la gent que vulgui participar pel xat, que ja tenim alguna intervenció i us la passarem, el seu comentari us lo passarem perquè pugueu vosaltres contestar-ho. Els que ens escolteu en directe ja ho sabeu, i els altres podeu, si ens escolteu per la transmissió un altre dia de la setmana, també podeu deixar un àudio o un text al Telegram o al WhatsApp del programa en el vostre comentari. Al WhatsApp o al Telegram del número 698 39 30 63, 698 39 30 63. Tornem de seguida.
Puedes mentir lo que tú quieras, puedes fingir que todo marcha bien, mientras nos llevas a la quiebra y te refugias al amparo de tu ley. Te miro y siento escalofríos al ver tu arrogancia florecer, mientras te llenas los bolsillos de gente que no llega a fin de mes. ¿Qué hemos hecho?
Tenim algunes intervencions pel xat i quasi que jo tenia pensat alguna pregunta, però volem, per iniciar el debat, volem donar prioritat a la gent que s'està connectant i quasi el que farem és llegir les seues intervencions perquè vosaltres pugueu contestar i a partir d'ahir tireu el fil del debat per on considereu més oportú. Entonces, Juan Carlos, vols llegir el que ens han posat els...
Tenim un parell d'intervencions que vos han arribat ara fa un moment, com dies, Vicent. Una parla sobretot de la situació de l'habitatge als pobles d'aquestes comarques i diu així, literalment: als pobles de per aquí trobem blocs sencers de pisos, la gran part dels quals fa anys que estan morint-se de risa. Segurament la majoria deuen haver-se venut al banc dolent, a la Sareb, o els bancs que els tenen congelats per anar venent els pisos però sense que baixi molt el preu. La pregunta és, no seria una bona proposició generar un parc d'habitatge social comarcal arribant a un acord amb els bancs?
Diu Clàudia que no ens escolta.
No té el micro desconnectat ara mateix. Vale, ara, sí, ara, sí. Vale, vale. Ha sentit la pregunta, Clàudia? No.
No, perdó.
Bàsicament seria, te la resumixo. La pregunta és, sí. No seria bona proposta generar un parc d'habitatge social comarcal, arribar a un acord amb els bancs, tenint en compte el munt de pisos que hi ha en aquestes comarques que són de la, que probablement són de la Sareb?
Claro que sí, muy buena la pregunta. Lo que estamos trabajando en esto, tuvimos una reunión el otro día con el Consejo Comarcal del Baix Ebre. El problema son de competencias. Esto es un problema político, burocrático que pasa siempre. El ayuntamiento no tiene competencia para ciertas cosas, que tampoco tiene el Consejo Comarcal, que la Generalitat dice que tal vez la tengan, pero no saben cómo hacerlo. Y sí, acá lo que se necesita es un parque público de vivienda, también cohabitaje y todas las demás salidas, porque la problemática está en las personas que no tienen recursos para tener una vivienda. Entonces, un parque público social, estamos hablando que en Terras del Ebre tenemos más de 3.000 pisos vacíos, que son de fondos e inversiones, aparte de los pisos vacíos de la Sareb. Y recordemos que todos estos pisos vienen o de desahucios o de subastas y quedaron en manos de bancos que los pasaron a fondos, que fueron rescatados con dinero público, sin ninguna contrapartida social. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que los fondos, los bancos, las Sareb más que nada, entreguen los pisos para hacer un parque público de vivienda, sea comarcal, sea por ayuntamientos, porque los pisos que maneja la Generalitat, y Juan lo debe saber muy bien, el problema de entrar en pisos de la Generalitat es pasar por una mesa de emergencia, una mesa que para que te otorguen estar dentro de la mesa de emergencia pueden pasar de 3 a 4 meses, pero para que después te den un piso social pueden pasar de 3 a 4 años. Y un desahucio te viene una carta que en 20 días te vas de tu casa. Entonces, si miramos los números y los tiempos, es como que nos faltan pisos y nos falta, vuelvo a decir, y voy a ser reiterativa con esto, voluntad política para solucionar el problema. Un problema que venimos arrastrando hace muchos años, de todos los colores políticos, ninguno puso las manos y el empeño para solucionarlo.
Muy bien, pues precisament ara tenim també una pregunta. Bueno, tal vegada abans de fer la pregunta per Juan, d'un dels oients, voldria que aclaréssim, perquè potser la gent, hi ha gent que està molt posada, però hi ha gent potser que no tant, que aclaréssim el que signifiquen les sigles de Sareb, perquè Sareb és, diguem-ne, la institució que ha agafat tot aquells pisos. Bueno, explica-ho tu, Clàudia, per favor.
Bueno, la Sareb fue creado, lo que nosotros decíamos, el banco malo, porque fue creado para absorber todos los que ellos dicen que eran las hipotecas impagas y todo lo que quedó después del boom inmobiliario y de la burbuja inmobiliaria. O sea, todas las construcciones que se hicieron, que no llegaron a término, que no se vendieron, que se debían, ellos se quedaron con esas propiedades. Por eso era, le decíamos el banco malo. Lo que pasa que la Sareb, que hace ya el año pasado tendría que haber desaparecido porque estaba formada para que durase nada más que 10 años, se transformó en una gran inmobiliaria, porque ahora la Sareb vende los pisos. Pisos que, volvemos a decir, la Sareb fue creada con fondos públicos, igual que Bankia, que también se la rescató, con la Caixa, que también está en el medio de todo esto, que se fueron rescatados con dineros públicos, y no hubo una contrapartida. La Sareb en estos momentos es una gran inmobiliaria.
Pero es una institución...
Sabe ser un banco malo.
Perdona, Claudia, es una institución estatal, ¿no?
Es una institución estatal, pero trabaja ya casi como una inmobiliaria privada. Y ahí empiezan los problemas también.
Muy bien, pues aclarit. Pregunta para Juan. Rebeu cap... parlant de les institucions, i tu ja ho has dit que no confies molt en el suport que puguin donar, però te pregunten un oient o no sabem si és home o dona perquè encara no tenim el nom, però diu: rebeu cap tipus d'ajuda dels ajuntaments de la zona per a dur a terme el vostre projecte, Juan?
Bueno, jo faig una aclaració. No és que no confiï a l'administració pública, no confio en la classe política. El sistema que tenim no està fet per a les persones que tenen una necessitat social. Està fet pel capitalisme pur i dur i liberalisme. Llavors, aquí, com ve a dir la companyera, la Clàudia, falta voluntat política. N'hi ha exemples com a la ciutat de Viena que l'Ajuntament compra edificis i es posa a lloguer a un preu social. I allà no n'hi ha especulació al lloguer. Allà n'hi ha pisos de 100 i alguna d'anys que tenen millor pinta que pisos d'aquí que tenen 15 anys, perquè estan mantenits per l'Ajuntament i és un lloguer social. I són pisos inclusius, com parlava abans, on viuen famílies monoparentals, famílies joves, gent gran, persones amb discapacitat. És un model el qual s'ha de seguir. La nostra classe política, quan mira Europa, sempre mira de com pujar els impostos, la benzina, els subministres, allò dolent per nosaltres, per la classe treballadora. I mai mira de models com és el cas de Ginebra. Sobre la pregunta que m'han fet, no. Ara mateix no rebem cap subvenció de cap administració pública, perquè el primer que al nostre ajuntament on nosaltres hem començat a treballar no contempla el seu programa, no porta l'habitatge cooperatiu. L'habitatge cooperatiu a dia d'avui no ho porta quasi ningú, cap partit polític. No el contempla. És una cosa desconeguda per a elles.
I si no tinc mal entès, a Amposta hi ha una altra cooperativa com la vostra. No sé si tenia algun tipus de relació amb ells.
No, a Amposta el que n'hi ha és... Aquí sí que és veritat que n'hi ha una promoció que la va impulsar, l'ha impulsat a l'Ajuntament d'Amposta. Què s'agafa això que estàvem parlant abans? Els edificis que s'estan caient i l'Ajuntament d'Amposta el que ha fet és... no sé si tinc tota la informació, però és intentar o comprar aquells edificis que n'hi han abandonats i el que vol fer és després passar-ho a que es cregui una cooperativa, que es constituïs una cooperativa que el porti la gent. Sí? Mm-hmm. És una manera diferent de fer cooperativa.
De fer les coses. Molt bé. Pues bueno, avui ens agrada molt que la iniciativa l'estan prenent la gent que ens escolta i en tenim una altra intervenció. Així que anem a donar pas, Juan Carlos, per favor.
Sí, en tenim una altra que ve una mica en el tall del que ens han dit abans. Llegeixo. Deixant de banda Barcelona i Tarragona ciutat, com trobeu que evolucionarà el treball? Disculpeu que se m'ha fet un rolling up aquestes magnífics que fan les aplicacions. De vegades, això que dia. Deixant de banda Barcelona i Tarragona ciutat, com trobeu que evolucionarà el preu de l'habitatge durant esta dècada, si tenim en compte que el grup de població de 20 a 29 anys són la meitat que el grup de 40 a 49 i la part jove ens trobem a una nova... Pregunta més bé si ens trobem a una nova crisi, tenint en compte tot això. Tornarà a tenir una baixada a l'habitatge? S'estancarà? Què trobeu?
A veure, qui dels dos vol intervenir primer?
¿Joan
o Claudia?
Bueno, no, y por eso no se va a parar... Ninguno, es una cosa, pero lo explico antes, Juan, siempre se está trabajando de todas partes por el capitalismo. Esto de nos resulta paradigmático haber tenido las burbujas que hemos tenido, primero de las hipotecas, después la del alquiler, porque estamos en medio también de una burbuja del alquiler, que tengamos que estar escuchando de administraciones públicas el seguir diciendo vamos a seguir construyendo, ¿no? Y esto hace también que la población joven tiene una problemática de tener una salida habitacional, de poder salir de su casa, poder hacer su vida independiente. Va a ser muy difícil. A lo que decía Juan antes, y vuelvo yo a explicar lo de la voluntad política, en el 2007 hay una ley, la ley 18/2007, que hace también que los ayuntamientos, y ahí sí tienen competencia los ayuntamientos, puedan multar pisos vacíos de más de 2 años, puedan multar la manutención o tener en mal estado pisos Yo quisiera saber realmente, porque no lo hemos conseguido nunca, salvo en Amposta, que sabemos que lo están trabajando, cuántos ayuntamientos de Terras del Ebre, hablemos siempre de Terras del Ebre, han hecho una multa, han abierto un expediente. Todo esto porque después te dicen que no se puede hacer, porque no hay dinero, porque no hay esto, no hay lo otro. En estos momentos nosotros, por ejemplo, estamos peleando en varios ayuntamientos el incumplimiento de una ley que obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas que vienen de un desahucio, de una dación en pago, de una renovación de un alquiler social. Lo están incumpliendo. Las multas son de 90.000 euros por piso e incumplimiento. 90.000 euros que se les cobraría ya no a un banco, que antes teníamos el problema que los ayuntamientos no iban contra los bancos, porque son los mismos acreedores de los ayuntamientos, sino que ahora son fondos de inversiones, los cuales, dicho por ellos mismos, no tienen problema de pagar esa multa y no dar el alquiler. ¿Por qué no se están haciendo estas instancias? ¿Por qué no se está yendo por los fondos? ¿Por qué no se consiguen los 90.000 euros que después podrían comprar por tanteo y retracto esa misma propiedad para poder alquilar a las personas? Les doy un ejemplo muy simple. Yo estoy en un alquiler social que se cumple. Hace un año que estoy esperando un contrato nuevo y el gran tenedor, que en estos momentos es Cerberus, pero mi casa venía del Sabadell, me tiene hace un año sin contrato. Yo presenté la instancia en el ayuntamiento podría estar cobrándole 90.000 euros por no haberme hecho el alquiler social. Mi casa en estos momentos no llega a valer ni 40.000, porque los precios bajaron. Como ese dinero tendría que ir a un parque público de vivienda, y el ayuntamiento podría comprar mi casa, alquilármela y quedarse con casi 50.000 euros para invertir en más parque público de vivienda. En Tortosa hemos entregado 5 instancias de este tipo. Empecemos a hacer cálculos. En La Seña también se entregó una instancia. En La Aldea se entregó una instancia. No hemos tenido ni contestación de los ayuntamientos. Hemos llegado a hablar hasta con el síndic de Greuges. Y ahora estamos esperando que el síndic de Greuges nos conteste para ver qué podemos hacer cuando una administración realmente no apoya y no está atrás de los ciudadanos. Ciudadanos a los cuales nos vienen a pedir los votos.
Juan, ¿volverías a afegir tú algo a lo que acaba de decir Claudia?
Sí, sí. No puedes denunciar a... Tu pots denunciar a un pis que s'ha heredat perquè trobaràs de qui és el pis. Però aquestes empreses, aquest banc Voltó i les fonts d'inversió, ha fet una xarxa que és impossible arribar a elles. Sí? N'hi ha blocs de pisos aquí que no se sap de qui és. Després, un no rotund. No baixaran els preus a les Terres de l'Ebre. Tenim una afectació directa amb la pandèmia. La gent està fugint de Barcelona, de ciutats com a Barcelona, de l'àrea metropolitana. I on està venint? Aquí, a les Terres de l'Ebre. Estan comprant aquí. El mercat especulatiu ara mateix està frotant les mans. S'està frotant les mans perquè està pujant la venda de terrenys, de cases i de pisos. Perquè aquí no hi havia una afectació tan gran com era a Barcelona de la pandèmia. I comencen a fugir i encareix l'habitatge al nostre territori.
Molt bé. En tenim una altra intervenció?
Sí, Déu-n'hi-do. Per l'estrena l'han fet ben feta, sembla.
Sí, sí.
Sí, sí. Va bé. Perquè tenim 3 o 4 usuaris, a part dels que nosaltres que ens han entrat. Mira, la pregunta és una mica de pont entre les dues associacions. La majoria del poble segueix i seguirà el model mercantil de l'habitatge. Sabeu d'alternatives més sanes dintre del mercat? Una mica tindríem... Els dos exemples, diguem, les alternatives són...
Sí, quasi que en primer lloc podria contestar Juan, no?
Sí, nosaltres, el model que nosaltres treballem és l'alternativa. Pots un exemple. Tu mai, aquí no hi ha especulació, no hi ha ànim de lucre. La cooperativa compra l'edifici, bueno, compra el solar o l'edifici, el rehabilita, el construeix... I tu li pagues una sessió d'ús, li pagues una quota mensual per, com he dit abans, per gaudir i fer ús de les seves instal·lacions. En moltes cooperatives que estan funcionant existeix la caixa de la solidaritat. Què vol dir aquesta caixa? Que és quan alguna persona, malauradament, es queda sense feina o no pot fer front a la quota mensual, la mateixa cooperativa recolza aquesta persona, no li fa un desorci i la tira al parrer, sinó que aquesta persona es queda a la cooperativa i es fa front a aquestes despeses. El dia de demà, quan estigui millor aquesta persona, doncs ja farà el possible o ja ficarà aquells diners que han sigut solidaris.
Si la persona, diguem-me, canvia de residència, se té que anar, diguem-me, a un altre lloc, què passa en la seva aportació a la cooperativa, Juan?
Hi ha una aportació inicial, que es diu l'aportació social, que aquesta es recupera, perquè tota la majoria de cooperatives tenen una llista d'espera que quan qualsevol persona... Un dels avantatges que té la cooperativa és que tu no estàs arrelat a la casa, sinó quan tu vols marxar, marxes, es retorna el capital inicial i tu ja no tens aquesta motxilla a sobre.
Mm-hmm. Molt bé. ¿Vos afegir tú algo, Claudia, a eso que acaba de comentar?
No, es que nosotros en sí lo que estamos peleando también es más que nada por un parque público. No que no vemos para nada mal lo que está diciendo Joan. El problema es que nosotros, la gente que manejamos, la gente que tenemos y que se nos acerca y que después es parte de la paz, es gente que en estos momentos no puede pagar una cuota de eso y tiene ingresos muy, muy bajos que no podrían... digamos, en el medio de la construcción y de lo que fuese, no podrían estar manteniendo una vivienda y aportando en otro lugar. Claro. Por eso no tenemos problema de confrontación, lo que estamos diciendo, estamos todos tirando para adelante para ver...
Pero Claudia, vosotros tenéis una emergencia. Nosotros luchamos contra el modelo... para que no ocurra
el modelo especulativo, me parece. Es que por eso nosotros también, lo que pasa es que lo hacemos desde mínima
la necesidad
imperiosa, más que nada. Exacto. La necesidad imperiosa. Por eso nosotros y lo tiramos, nosotros también lo hemos buscado en grupos que tenemos dentro de varios ayuntamientos, por ejemplo la masovería, no solo la masovería urbana, que es un término que se escuchaba muy poco, que se usó muchísimo, que en estos momentos justamente decimos, tenemos tanta gente que venía de la construcción, que por ahí poder otorgarle una propiedad en masovería urbana, que también es para personas, porque tenemos el caso de personas grandes, que tenían una segunda vivienda en un pueblo, que a lo mejor no la pueden mantener, pero no se quieren deshacer de esa propiedad. Están todas las ayudas para poder hacer una masovería urbana, pero claro, esto siempre tenemos que hablar, tiene que estar la administración por detrás, porque está todo muy legislado, hay unos procesos para hacer, unos procesos que hay que seguir, pero también sería una alternativa. Esto también es una alternativa, ¿no? Porque la masovería urbana va desde no tener que pagar nada mientras estés haciendo arreglos, poder pagar algo y seguir haciendo arreglos, poder después seguir pagando en la medida que puedas sobre los ingresos y poder seguir estando en esa propiedad. O sea que salidas habitacionales, si se tienen ganas, hay, lo visto
en voluntad política.
Las cooperativas de habitaje, en todo lo que hay. Faltan políticas contundentes y continuistas. El problema que acá tenemos es que empezamos una política, pero después te vienen unas elecciones, te cambian, todo lo que se hizo anteriormente parece que no sirve, porque vienen las nuevas políticas. Y es muy difícil a veces hablar y que te dicen, tenemos que estudiarlo. Ostras, que ya todos tendrían que tener máster en todos los estudios de todos los temas políticos que se les completan. Porque siempre cuando hablas con un político lo tienen que estudiar. Cuando estuvieron en la oposición no lo estudiaron, y cuando están como gobierno parece que tampoco tienen ganas de estudiar. Yo los aplazaría a todos y los mandaría a todos a rendir la materia a fin de año de nuevo. Porque todo hay que estudiarlo. Y así seguimos estudiando y la gente se queda en la calle.
Pues mira, al principio del programa decía que no anàvem a donar massa xifres, però hi ha una dada que ve molt al fil del que estàs dient, Clàudia, i que és que a Europa, a molts països d'Europa, la mitjana, diguem-ne, és del 15% de lloguer social, i aquí estem per sota de l'1%. Mentre els nostres polítics ho estudien, esta és la situació que tenim. Ja va ser necessari fer un canvi. En tenim més intervencions.
Sí, i afegiré una reflexió, si m'ho permeteu, perquè me sembla que s'han saltat totes les regles del mercat. En teoria era que quan hi havia molta oferta el preu baixava dels pisos, no? Yeah. Per tant, hauria de ser possible que ofertessin els preus ja dels pisos més rebaixats i que la gent els pogués pagar, no sé.
En la pràctica, l'única manera comprovada de baixar els preus, a banda de regulació de lloguers i així i tal, és precisament la intervenció social, perquè si tu fas un parc de pisos públics i a lloguers raonables que no superen el 30% dels guanys dels ingressos de la gent, això per força impenta el mercat cap avall.
Sí.
I quan no se fa, pues passa.
El model de Viena.
El model de Viena,
però rotundo. Que si vos decís, tenés pisos para tres tipos de categorías, porque nadie está diciendo que los pisos sean regalados, nadie está diciendo que... La cosa es que se pague a según los ingresos que tengan. Y el 30% que tanto se habla, ojo, que en Europa es incluido los suministros. Uh-huh. Es incluido hasta el wifi.
Sí, sí.
No telefonía móvil, pero está incluido todo. O sea que el 30%, que acá lo tenemos, que en algunas pequeñas leyes, algunas pequeñas cosas que han metido, el 30% es el alquiler. No, el alquiler completo. Porque si vos ya tenés que estar de tus pequeños ingresos, acá todo el mundo, estamos hablando mileuristas, que parece que somos millonarios, la gente que es mileurista, ¿no? Un mileurista que tenga que sacar de sus ingresos, pagar 500 euros un alquiler, pero después le sumamos la luz, el agua, el gas, la basura, no nos olvidemos, tiene ganas de comer y cada tanto tiene ganas de vestirse. Entonces, sí, hagamos cuenta y no pensemos bien en las cifras que estamos tirando, porque si a mí me hacen pagar el 30% de un alquiler, o no pago la luz, o no pago el agua, o deberé la basura, porque después para... Eso sí, cuando no cumplís ninguna de esas cosas son rápidos. Los embargos, los cortes de luz, los cortes de agua, a pesar de que el agua es casi todo el 51% municipal, la parte social en eso, si tienen ganas, te la cortan. Tenemos una ley también que salió desde la 24 que imposibilita el corte de agua y el corte de suministro y de luz en Cataluña. Nosotros, dentro de toda la problemática, a veces decimos que es lo que queremos para todo el Estado, ¿no? Llevar la ley 24, porque está... he dicho también en Viena y dicho en la ONU, una de las más garantistas que existen a nivel vivienda. Mejorable siempre, siempre es mejorable. Siempre le podemos poner otro puntito más. Y estamos esperando que es una ley, ojo, una ley que salió de la ciudadanía, que salió desde La Paz, con el movimiento del tercer sector, con el Observatorio DESC, Alianza de Pobreza Energética, y fue en el Parlamento de Cataluña votada por todos los partidos políticos. Ahora lo tendríamos que tirar y paliaría muchísimo toda la problemática que tenemos. Entonces, cuando la gente no tiene una lápida que le está colgando de arriba de la cabeza y puede empezar a reactivar su vida y poco a poco puede llegar, es cuando entraría en la segunda parte, y a mí me encantaría poder llegar a tener ingresos para meterme en un cohabitaje y poder llegar y poder salir de un sistema que te agobia. Porque todo lo que estamos hablando con esta problemática, la gente tiene el sistema por detrás que agobia muchísimo. No saber cuándo te echan, no sabes cuándo te cortan la luz, no sabes si vas a tener agua, ni pensemos de abrir la alacena y encontrar comida todos los días. Es muy agobiante. Es una cosa que realmente se tiene que vivir, a lo mejor para que... Ojalá no lo tenga que vivir nadie más. Pero los que lo estamos pasando, los que no hemos pasado, y sabemos que hay gente que lamentablemente lo va a seguir pasando, es muy, muy, muy duro de soportar. Y más cuando hay menores o gente discapacitada o gente grande en ese lugar.
Tal vegada, com es deia Sílvia, del sindicat de llogateres, se fan lleis i després no s'apliquen. Aquí està el problema, no? I Juan, jo...
No és que no s'apliquen, porque la fuerza tanto de la PAC está por detrás a los grandes fondos, que sí los encontramos, Juan, los grandes fondos, y los grandes fondos de inversión y la SOCIMI, los buscamos y los encontramos. Nosotros las hacemos aplicar. El problema es que los que lo tienen que hacer aplicar son las administraciones públicas, porque son leyes, no son papelitos que hemos firmado, convenios de arreglo, o a lo mejor si tengo ganas te doy un paliativo. Son leyes. Yo siempre le digo a la gente, cuando ustedes estacionan mal el coche y les hacen una multa, les cae porque hay una disposición y te la cobran. Nosotros estamos pidiendo lo mismo. Exactamente el efecto espejo. Hay una ley que no se cumple, que pague quien la tenga que cumplir.
O sea, que no la apliquen de oficio, se aplica cuando ya presión de la gente, ¿no? Si no, sí. No hay manera, presión de la ciudadanía organizada. Juan, yo te volía preguntar sobre este tema que está comentando Claudia del serveis, vosaltres de serveis de llum, de aigua, de FEM, de tot això, de recollida de... Vosaltres què teniu previst a la vostra... Això es compartiria cooperativament? Com ho teniu previst, el tema dels serveis?
Partim de la base de que la propietària és la cooperativa i només n'hi ha un comptador d'aigua i un comptador de llum. Mm-hmm. Sí? I llavors tu, a partir d'aquí, distribueixes cap a les unitats de cessió d'ús, les privades, no? Que seria la casa, la llar de cadascú, i cap a les zones comunitàries. Mm-hmm. La llum és, entra dintre del preu de la cessió d'ús.
Mm-hmm. D'acord, pues ara donem pas a dos preguntetes més.
Sí, que una és més bé una reflexió sobre també una vegada més sobre l'habitatge d'aquestes comarques i l'altra és una pregunta directament. A veure, la reflexió, si et sembla, i després sí. Ja vosaltres seguiu. A molts pobles dels voltants la gent no vol llogar pisos per tindre males experiències en impagaments o com deixen l'habitatge. Potser caldria trobar un punt d'unió per acordar la gent. Esta una. I l'altra és... Tant a Cohabitatge com a la PA, però la PA ho sabem que en els bancs no han tingut massa bona relació, perquè els han anat... però en Cohabitatge heu trobat possibilitat de finançament, heu trobat facilitats de part dels bancs?
Primero por la reflexión, iba a ser otra reflexión más sobre la reflexión.
Vale, pues
si se entiende siempre hay una problemática, porque todos la hemos vivido, que antes no te pedían 3 avales, 4 avales, contrato de trabajo y todo eso. Las experiencias malas, yo lo lamento mucho. Hay gente que hace las cosas mal, sea alquilando o viviendo, lo que sea. Lo que le puedo decir acá en Cataluña, que tengan en cuenta que esto es otra cosa que no se habla mucho, que la Generalitat de Cataluña tiene un aval lloguer. El aval lloguer que se firma con la Generalitat de Cataluña hace que la Generalitat de Cataluña puede llegar a pagarle al propietario hasta 6 cuotas impagas de un alquiler, que después la Generalitat es el que persigue al que no ha pagado. Nosotros lo usamos mucho con los alquileres sociales, porque hasta los fondos de inversión hacen firmar el aval lloguer. Esto es un... pero que se usa también normalmente para cualquier alquiler, y más para las personas que no tienen, ahora ya por la ley de Yogater no se podría pedir estos avales que se pedían antes, pero se puede utilizar el de la Generalitat tranquilamente. O sea, no siempre vamos a encontrar. El problema que tenemos con el alquiler, más que lo que dicen de las malas experiencias, es también un poco de... y lo voy a decir así crudo, un poco de racismo sobre el alquiler. Nosotros estamos teniendo muchos problemas en buscar o conseguir alquileres a personas de ciertas etnias, y hemos escuchado una conversación grabada de una inmobiliaria que la chica es musulmana y le dijo que a ellos no les iban a alquilar la casa, aunque tuviesen el dinero para alquilarla. Y nos hemos presentado hasta el aval lloguer y todo. No. Entonces, és una problemàtica també que tenim.
Perdoneu, perdoneu, perquè és que se'ns està acabant el temps. Tu abans, bueno, ara és un tema del que ja hauríem molt a parlar, del que segurament continuarem parlant en altres programes, però bueno, el temps que tenim és el que és, hem d'acabar a 3 minuts per a la 1, i tu teniu un minutet per a arrodonir si alguna cosa us ha quedat al tinter. De fet, te passo a tu primer, Joan, perquè has contestat molt ràpid, no sé si vols ampliar la resposta, has dit que no hi havia finançament dels bancs, contesta més si vols i diguis l'últim que et sembli que s'hauria de dir des del cohabitatge a la ràpida.
Sí, que no n'hi ha finançament per al banc ordinari. El banc ordinari presta diners a aquell que té diners. Uh-huh. Sí? Llavors, una cooperativa no entra dintre de la seva forma de treballar, i el que es fa és demanar... Bueno, n'hi ha subvencions a nivell europeu que fomenten que aquest tipus de model d'habitatge, i el que fa és subvencionar una part del projecte. El capital inicial, molt breument, el capital inicial es posa per poder demanar finançament a la banca ètica i subvencions, tens que tindre el 20% del projecte per començar a demanar, és com una hipoteca, no? Més o menys, el 20% del projecte per començar a demanar subvencions. Uh-huh. Per això està el capital inicial.
Molt bé.
I bueno, jo l'únic que afegiria és que el nostre model humanitza el que no està humanitzat, que és la llar, no? Traient de l'emergència social que té la part. Parlem de no arribar a tindre aquesta emergència, malauradament.
Uh-huh. Gràcies, Joan. Clàudia, el teu minut final?
Un minuto final es decirle que nosotros estamos en el Centro Cívico de Ferrerías todos los martes a las 18 horas. Las asambleas son abiertas a todo el mundo. Tengo no problemas con alquileres, con hipotecas, con empadronamientos, que eso es otro tema bastante largo. Que también tenemos la página web de paebre.org, que tenemos un Facebook, hay un número de teléfono al que se puede llamar. No, las asambleas son colectivas, no somos gestoría, no somos inmobiliaria, sino que somos un grupo de afectados que estamos unidos para la lucha para todo el mundo.
Pues moltes gràcies a tots dos. I ara i us deixem ara en l'especulació del ben recordat Carlos Cano i tornem per acomiadar-nos dels oients.
A temblar, que suba la gasolina, el aceite de oliva, la chicha y el pan. Se juntan cuatro granujas y a todos estuban a multiplicar. Lo duro por la peseta y arte la puñeta con lo que te dan. Y ay, cómo me vi a callar, cómo no me vi a creer, que el que no cambia de prisa tenga en Suiza mucho pané. Porque hay tanto pollón
Bé, hem arribat al final d'aquest programa, el debat 24 de Xarxa Ebre. Per la nostra part, volem agrair a Sílvia Abadia, del Sindicat de Llogateres, Clàudia Cervesato, de la Pàteres de l'Ebre, i Joan Gorcia, de la Cooperativa d'Habitatge de la Ràpita, i a tots els que heu participat mitjançant el xat. De la part de Juan Carlos Fibla, al comandament, i de mi mateix, qui us parla, Vicent Prunyonosa. Recordeu que a partir d'ara ja el xat no estarà actiu, però us podeu deixar comentaris i suggeriments mitjançant àudios o text, perquè continuarem parlant d'aquest tema en propers programes, al número 698-39-30-63. 698-39-30-63. Us esperem. Fins la propera setmana. Salut!
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.